Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és divendres 12 de maig, darrer dia entre setmana, són les 3 i arrenca la caravana, un programa de la Ràdio en Català que també està de campanya. No tenim cartells, però tenim samarretes. Si en veieu alguna, som nosaltres. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i ell, qui cada divendres de cada divendres i algun dia més, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. David Morral, fot-li, David.
La caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui aquesta secció us tornarà a posar a prova per saber com de bé o malament cuineu pasta. Sabíeu que els experts en la matèria odien els que tiren oli a l'aigua abans de bullir-la? I què me'n dieu del temps de cocció? Els domineu o no els domineu? Doncs si voleu saber-ne més, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia encetem un nou joc de divendres i esbrinarem com es diuen els participants d'avui i per quin motiu els hi van posar aquest nom. També sabrem si se l'haurien canviat mai i per quin ho farien.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Un divendres més sabrem on són les dones de la mà de Núria Ros i Nina Agustí. Avui què tindrem?
Doncs aquesta setmana, on són les dones, volem trencar tabús envers la menstruació i la menopausa. I per parlar-ne de tot plegat pujarà la caravana Marta León. Ella és psiconeuroimmunoendocrinòloga especialitzada en salut hormonal femenina.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana a les 4 de la tarda.
L'actriu Lola Herrera, que aquests dies és al Teatre Goya de Barcelona amb Adictos, escrita per Daniel Dicenta i Juanma Gómez, dirigida per Magui Mira, i on també hi participen Lola Baldric i Anna Labordeta. Herrera avui ens acull a casa seva per parlar de teatre i de la vida.
I també aquest divendres ens visitarà el periodista expert en cinema Víctor Rodrigo Nina,
que ens parlarà de les pel·lícules més sobrevalorades de la història del cinema.
I finalment, a partir de les 5, no desintonitzeu la caravana i no us perdeu la darrera hora de programa d'aquest divendres, perquè ve carregadeta amb la traca final.
Perquè cada divendres encenem la tele per saber-ne les últimes novetats avui amb en David Vidal. I obrim plana també d'actualitat rosa avui amb Sergi León, Núria Ros i Sílvia Muñoz, el nostre safareig per principiants.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a Lola Herrera. I això es farà curtet perquè, com us podeu imaginar, doncs no té xarxes socials i tampoc vull fer cap mena d'espoilers de l'entrevista, però estigueu molt atents i connectats a les 4 de la tarda si voleu conèixer-la una miqueta més a fons i saber quines són les seves addiccions, perquè jo i ella en compartim alguna que altra. Dit això, només tinc paraules d'admiració cap a aquesta dona. De veritat, que és un tros de pa,
sí,
sap posar l'humor on toque, no té pèls a la llengua, sap que és important i el que no, i és de veritat tota una sàvia, a banda de ser una diva important, en el bon sentit de la paraula, eh? No us penseu, simplement perquè li importa bastant la seva imatge i sempre té cura en aquest sentit. I és que la veritat que si tingués xarxes, de ben segur que seria una bona influencer, però de veritat, d'aquesta és de veritat. Així doncs, sense haver explicat res, però havent-ho dit tot, Lola Herrera és el primer 10 d'aquesta secció.
Bravo! Tenim un 10, ja trobava a faltar,
sí,
un 10. Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs a veure, avui us he de ser sincers, perquè porto més de 160 manies i tocs. Això em comença a preocupar una miqueta bastant. Però bé, què hi farem?
I totes les tens, eh?
Sí, sí, sí. Compte. Avui us porto el toc que tinc amb el Malik. Crec que mai ho havia dit. I és que no sé per què, però els malics de l'altra gent em provoquen molta curiositat, perquè tots el tenim diferent. I moltes vegades m'agrada tocar-lo, però a mi sabeu... Què em passa? Que lo de se mira, però no se toca. M'enteneu? És això. O sigui, a mi no t'apropis al meu malic. Perquè si algú ho fa, m'entra com una mena de mal de panxa inexplicable.
Jo ho diu també, eh? Sí, no m'agrada gens. Fa com un... És una espècie de mal psicològic.
Sí.
Perquè mal no fa.
Però no t'agrada com observar-los, ni que sigui? Ai, és que a mi em provoquen molta curiositat, perquè són tots diferents.
Ai, Déu meu, odies la gent que...
Doncs que al matí no es desperte. És a dir, que va caminant pel pis com un zombi perquè necessita despertar-se una hora i mitja abans de sortir de casa. Núria, em sembla que els hi hauràs d'ensenyar la regla dels 10 segons amb aquesta gent, eh?
Veus? Què et fa feliç?
Doncs mireu, una tonteria com un missatge d'Instagram que deia: qui no se'n recorda de les caigudes en bici d'algú? Crec que són les que més se't queden gravades, perquè jo encara avui en dia recordo que quan tenia uns 6-7 anys anava amb la meva germana a passejar en bici i en una d'aquestes, la pobra, en una baixada, li van fallar els frens i es va menjar de cara un pal de la llum del carrer.
Mare
pobreta.
De Déu.
Sí, no sé si vosaltres en teniu alguna anècdota que recordeu molt de bici.
Mira, el meu germà també es va menjar la cara, però contra l'asfalt li va quedar mitja cara cremada.
Sí, efectivament, a mi em va passar això.
Sí, sí,
i a l'ull
morat,
durant tot l'estiu.
Fumut. Propòsit vell.
Doncs era portar-vos el meu top 5 per aquest dissabte, que és la final d'Eurovisió, que podreu veure a través de la 1 de Radio Televisió Espanyola. Mm-hmm. Doncs mireu, jo ja ho sabeu des d'aquí, i fa dies que ho dic, que la primera serà Tatu, que és Finlàndia, no, que és Suècia.
Lorin, que canta aquest tema.
Sí, i que, perdoneu, no seria la primera persona en guanyar dos vegades Eurovisió. Seria la segona, però sí la primera dona de tota la història d'Eurovisió en guanyar dos concursos.
Veus?
Després també, la segona, jo posaria Israel, amb aquest Unicorn.
Anem cap a la tercera?
Sí. Deixa'm dir un apunt. Sí. Això és el Chanelazo d'Israel aquest any.
M'agrada més aquesta que la primera.
Sí, a mi també, sí, sí. Anem cap a la tercera perquè és la de França, amb la Zarra, que es diu Evidemment.
Sortim molt bé, aquest francès, eh?
Has vist? És que...
Evidemment.
Evidemment. Sí, sí. I anem cap a la quarta, perquè és la de Bèlgica.
Que està triomfant molt, eh?
Sí, està triomfant bastant. L'únic que no li donaven gaires punts, t'he de dir. Però, mira, escoltem, Let's Because of You.
A mi m'agrada molt aquesta, però molt. Jo crec que és de les meves preferides, perquè té un punt de funky i a mi el funky em tira molt.
Sí, sí, sí. A més, l'acompanyen unes bauarres també,
sí,
increïble. I ja, per acabar, la cinquena posició, jo li donaria a Ucraïna a Borchi, que no sé molt bé com es pronuncia, però bé, que és Heart of Steel.
Aquestes són les teves 5 preferides, eh?
Sí, efectivament.
Estic molt enfadat.
Per què? Perquè no he posat Finlàndia aquí.
Perquè no surt Marco Mengoni.
Ah,
Itàlia, clar,
és que Marco Mengoni a mi... No m'agrada gaire, t'he de dir. És massa balada per mi, per Eurovisió.
És molt balada italiana,
sí,
de
més. I necessitaria una mica de marxeta.
Ara, ja et dic jo que Bèlgica... Jo la posaria amb el meu top 1.
D'acord, està bé, està bé. Mira, us he de dir una cosa, perquè aquí les apostes està apuntat que just després d'acabar ahir la segona semifinal encara van fer més clara la victòria de Lorin el dissabte. I França havia passat per sobre d'Espanya, però és que aquest guió que l'he fet a la una del migdia estava en sisena posició Espanya i en cinquena França, doncs ara ja no, torna a estar per sobre Espanya, està en cinquena posició, i França a la sisena. Bastant millor del que m'esperava jo, t'he de dir.
Va, deixa'm preguntar-te finalment el nou propòsit.
Doncs no em compraré un tiquet per al sorteig de la vaca d'aquest cap de setmana a Solsona, la Fira de Sant Isidre, però intentaré no enganxar-me els dits aquest cap de setmana amb la festa muntada, perquè per alguns cops que vaig a Solsona, he de fer el bon paper a la família i, a més, tinc un dinar familiar important, que si no els tàpers s'acabaran i...
Tens festa prevista per seguir Eurovisió, no?
No. No sóc tan eurofan
val.
Per fer una festa d'Eurovisió.
Ja ho veurem, això. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, gairebé 10 minuts que passant de les 3 de la tarda. Núria, què ens expliques avui a la Carabé?
Doncs avui la Carabé ens transporta directament a Itàlia, perquè toca parlar d'un dels seus plats més típics.
Andreu, aprèn-ne.
La pasta.
Un italiano vero.
M'encanta aquesta cançó, ja l'havíem posat alguna vegada a aquesta secció i ho continuaré fent perquè m'agrada molt.
Perfecte.
Què us sembla? Us agrada o no us agrada la pasta?
Molt.
M'encanta.
Sí, molt. Vaja pregunta. Sí. Cada quant en mengeu? Així...
Cada setmana segur.
Sí, cada setmana segur. Dos o tres cops a la setmana. Massa, oi?
Jo ho estic evitant ara menjar-ne tant perquè abans eren cinc cops a la setmana. O sigui.
Ui.
Però estem d'acord que ens agradi molt la pasta.
Sí,
no?
Sí,
jo no acabo de dinar, vull dir, jo en menjaria totes hores. Saps aquelles persones que diuen cada moment em menjaria una pizza? Doncs jo un plat de pasta. Mm. Dit això, anem a la primera notícia, perquè tots i totes ho sabem, buscar receptes de cuina, per molt simples que siguin, doncs atrauen un gran nombre de clics a les webs, perquè ho hem de reconèixer, són moltes les persones que consultem a Google quan tenim dubtes culinaris.
I tant.
Vosaltres ho feu,
sí,
no? Segurament.
Sí.
És precisament per això que a dia d'avui existeixen tantes pàgines i tants mitjans generalistes que el que fan és donar trucs, receptes o consells de cuines. Tot i això, senyores i senyors, hi ha vegades que la cosa, us he de dir, no surt del tot bé.
Ai.
Això seria la introducció, val? Uh-huh. I ara us poso un exemple del que us acabo de dir.
Som-hi.
Perquè un home conegut a Twitter sota l'usuari @berenjeno_.
Berenjeno, eh?
Sí,
mira. El senyor Berenjeno.
Exacte. Exacte.
Sembla un animaló de Bob Esponja.
Exacte.
Berenjeno.
Exacte. Doncs en aquest cas, l'home, repeteixo, @berenjeno_, acumula més de 6.000 me gusta en només unes hores per publicar el que li va passar quan va buscar a Google, atenció, quant de temps he de coure els espaguetis.
Home,
val?
No cal de Google, no.
Oh, escolta'm, hi ha gent per tot.
Ah, sí. Clar,
en aquest cas, l'home va escollir escriure a internet quant temps havia de coure el seu dinar, els seus espaguetis, immediatament, i com és evident, li va sortir un article del portal digital 20 Minutos, val, que explicava el temps, que el temps normal sol estar entre uns 10 minuts, tot i que hi ha variacions depenent de l'estil, del tipus de pasta. Fins aquí tot correcte, perquè tenim un home que podria ser qualsevol dels nostres oients, o inclús l'Andreu, que vol dinar pasta, i com que no n'està segur del temps de cocció, doncs què fa? Obre internet i pregunta a Google. Fins aquí, cap problema.
Exacte.
El que passa és que, a l'anar amb les presses, l'usuari, el protagonista de la història, va veure el nom del diari, que recordem és 20 Minutos, i el que va fer va ser coure els espaguetis durant 20 minuts.
No m'ho puc creure.
És increïble. S'ha en compte humanitat.
Mira.
És fort,
sí.
Clar,
sí.
A mi també em podria passar això.
Ell assegura que...
Ja puc donar la brometa, s'ha de ser superdotat, per arribar a aquest punt.
Sí, de Harvard, com dèiem ahir. Clar, ell ho justifiquen que anava amb presses. Veus? També et dic, ja arriba al punt de buscar quant de temps...
Ma, te posa el sobre,
els envasos, correcte.
Sí.
També et dic, en comptes de dinar espaguetis, devia dinar papilla, mínim, perquè 20 minuts cobra la pasta.
Es desfà la pasta, sí.
I clar, res, aquest home va optar per riure's del que li havia passat, perquè no pots fer altra cosa, i ho va penjar a Twitter tot dient... Ha adivinat quién ha cocido los pip espaguetis 20 minutazos. Una història, us he de dir, sense més, amb un gran gir dramàtic dels fets, però que, mira, ben segur no trobareu un informatiu normal, i aquí us l'hem explicat
nosaltres. Almenys va riure's d'un mateix, que és el més sa que hi ha en el món.
Sí, perquè... Cuiner no serà, des de luego. Perquè 20 minuts fer uns espaguetis, déu-n'hi-do.
Vinga, va, més cosetes.
Va, sí, us he promès que avui faríem una edició especial pasta, de menjar. Per això ara és hora d'obrir plana pels consells de Lifestyle i dir-vos què és el que heu de fer per cuinar un bon plat de pasta i que no us passi, evidentment, com aquest home.
Ara.
Abans de res, oients, companys, cuineu bons plats de pasta perquè vosaltres m'heu dit que en mengeu molta.
Sí.
Però en sabeu cuinar? És a dir, la feu bona?
Em sap greu, però he de dir que sí.
Sí?
Sí.
Jo...
Me'n van
ensenyar els italians, a més, per tant... Escolta'm.
Jo crec que també, però vaja, no ho sé.
Segur que alguna cosa podem aprendre. Jo diria que sí, però alguna coseta ens queda per parlar.
És que fer pasta...
Té la seva tècnica.
Sembla que sigui molt senzill, però per fer una pasta...
No ho és.
Alerta. El consell número 1 seria escollir. Escollir bé el tipus de pasta. Val? És molt important que a l'hora de triar la pasta ens fixem en la seva qualitat.
Mm-hmm.
Perquè, clar, ja podem ser uns grans cuiners de pasta que si la qualitat no és bona, anem fatal.
Ara.
En aquest cas, els experts aconsellen escollir la pasta que millor s'adapti als ingredients que l'acompanyin. És a dir, si tu vols fer pasta a la carbonara, doncs hauràs d'escollir un tipus de pasta. Mm. Si vols fer pasta a la bolognesa, un altre tipus, importantíssim. Mm. El consell número 2, cuinar en una gran cassola amb un litre d'aigua per cada 100 grams de pasta. Això ho feu vosaltres o no? O no?
Sí, jo al principi, quan no en sabia, em posava molta d'aigua. No, no cal, no cal tanta.
No, clar. Ha d'anar en proporció amb la quantitat de pasta que fas. Si ho feu, aconseguireu que la pasta no s'enganxi entre ella i, a més, la podrem moure amb molta facilitat, perquè si posem poca aigua, però molta pasta...
Malament.
Aconseguirem la pasta d'aquest home que parlàvem abans, eh? Sobretot, anem a desmuntar mites, també. No és necessari afegir oli a l'aigua de la cocció. Molta gent ho fa.
Fa molta gent.
No, 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 que no és necessari, i això ho diuen els experts culinaris, val? El consell número 3 seria triar la pasta, tirar la pasta quan l'aigua ja estigui bullint. Val? D'aquesta manera aconseguirem tenir el foc bastant alt durant la cocció i evitarem que el procés es talli. A tot això, recordeu que és indispensable remoure de tant en tant amb una cullera de fusta, diuen, millor que de qualsevol altre material, de fusta, per evitar que s'enganxi. Val? El consell número 4, el famós temps de cocció del que ara parlàvem. Importantíssim respectar, és que no hi ha més, els temps que ens indiquin els envasos.
Clar, és així.
Òbviament.
Sí, sí. Sí, sí.
Oi que cada persona és diferent?
Sí.
Doncs cada pasta també. I no hi ha, no hi ha més a dir. El consell número 5, que ja acabem, és una vegada estigui cuita, l'escorrem immediatament i la barregem també immediatament amb la seva salsa. Per què? Doncs per aprofitar la calor que conserva. Perquè si no, malament.
Molt bé, això.
A tot això, el que també podeu fer és guardar una mica d'aigua calenta de l'olla per fer la salsa lleugera en cas que sigui necessari. Això crec que ens ho va explicar un dia la nostra xef de capçalera, de parellada.
Sí.
Ho vaig provar i la veritat que funciona molt.
Sí, queda molt bé la pasta.
Lliga molt millor després la salsa amb la pasta.
És el gran. Correcte. El consell número 6. Ara parlàvem d'escórrer la pasta, doncs sobretot escórrer-la bé. Val? Amb cura i sense refredar la pasta. Això de tirar-li aigua freda per sobre l'únic que fa és eliminar el salat i el gust de la mateixa pasta.
Clar, per tant,
alerta. I ja per acabar, però no menys important, el consell número 7 és afegir els condiments una vegada la pasta estigui escorreguda.
Veus?
I sobretot no abans. És que hi ha persones que ho fan, això, eh?
Ah, sí?
Mira, a mi els italians, abans que ho deia, em van ensenyar a escórrer a la inversa. És a dir, en comptes de posar l'escorridor i tirar la pasta...
Sí, això ho he vist molt.
Com es diu?
Amb el colador.
Amb el colador.
No, amb un... Com es diu? Aquell
cullerot.
Estri, que és com un cullerot, però que realment
que
té...
Amb punxa.
Sí.
Que amb punxa. Per la pasta.
Pot ser, jo crec, d'aquesta manera, no?
Sí.
Pels espaguetis.
Sí, sí.
I, val, doncs mira, un altre truc.
Sí.
Si no voleu escórrer la pasta amb un colador, feu-ho amb un cullerot. Ara no sabem com es diu. I res, ja està. Final d'aquesta secció. Vaja, setmana intensa de lifestyle,
aquesta.
Hem donat molts consells.
Molt.
No, està molt bé.
Només abans d'anar a la música em queda per dir-vos que em deveu un bon plat de pasta.
Això està fet.
Això
està fet. Anem a la musiqueta?
Sí. I avui la notícia musical ens la porta David Bisbal.
Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo.
Bien.
¿Estáis bien?
Bien.
Venga, vamos a echar una putilla, venga.
Vale.
A veure,
aquí, al mòbil.
S'havia de posar...
S'havia de posar i s'ha posat.
Ara.
Importància, lo important.
Com et fa, màquina?
Molt bé. I tu, màquina?
Jo, perfecte.
És que aquest vídeo és sublim, eh? És història de...
Dels vídeos
de, tot el món.
De la xarxa, sí.
Sí. I és que David Bisbal no només és un màquina, i mai més ben dit dels mems, sinó que també ho és de la música, perquè a dia d'avui acumula un total de 7 àlbums d'estudi propi, 5 discs de platí, i és considerat un dels artistes llatins més importants del moment. I ara ens ha sorprès a tots i a totes amb l'anunci de l'arribada d'un nou àlbum. T'imagines que es digui Màquines?
Si us plau.
Ai, no és el cas, no és
David
el cas.
David Bisbal i sus Màquines.
I sus Màquines. Molta atenció, perquè el cantant d'Almeria en les últimes hores ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials ensenyant l'entrada, no?, la música del principi d'un dels singles que formaran part d'aquest nou àlbum, tot assegurant que està impacient perquè l'escoltem. En aquest cas, segons ha confirmat el mateix Bisbal, l'àlbum es dirà Me Siento Vivo, veurà la llum aquest mateix any i ja serà el seu 8è disc d'estudi des de que va començar en aquest món. I penso jo ara, ja és opinió pròpia, David Bisbal, a banda de ser un artista de cap a peus, perquè ho és, cau bé.
Sí.
I això no li passa a tothom.
Te'l veu molt simpaticot, sempre.
Cau bé.
Sí.
Per això, avui la Cara B us desitjo un molt bon cap de setmana, el seu ritme, el ritme de Bisbal i Boleria.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Hay vida que
que palpita de alegría, que me embriaga el sentimiento con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, es que vivo enamorado desde que te vi. Ganas de vivir aquí a tu lado, a tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión. Hay nada, sin tu amor yo no soy nada, soy un barco a la deriva que naufraga de dolor. El perfume de tu aliento quiero respirar, y esa magia que hay en tu mirar. Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más, quiero ser tu calma y tempestad. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Para 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 para
para para para para para para para
Pedro González fent els baixos d'aquesta cançó. M'agrada molt, m'agrada molt. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament... què?
Vinga, va, que és divendres i volem encetar aquest joc de divendres que fem a la pregunta del dia. Ja sabeu que fem una pregunta més distesa per donar la benvinguda al cap de setmana.
Sí.
Avui diria que ha estat la pregunta més fàcil que he fet en tota la història de la secció. Perquè sí, o sigui, la pregunta és...
Perquè sí, eh?
Sí, sí, és que ara et dic la pregunta. Val. I et quedaràs, em diràs, Nina, és una pregunta molt fàcil. La pregunta és, com et dius?
Home.
D'acord?
Tothom es diu d'alguna manera.
Exacte.
Una mica de la classe dels dofins, eh?
Ah, sí. I la segona pregunta és, per què et van posar aquest nom? Tothom té una història
darrere. Classe dels dofins i dels cargols, que ja és més avançada.
Sí, una miqueta. També afegim si canviarien el nom que tenen i quin altre nom creuen que els hi escauria, d'acord? Avui ens endinsarem a la part més identitària dels participants, perquè, òbviament, doncs, el nom doncs, ja és això, no? La identitat de cadascú. Comencem per vosaltres. Per què us van posar aquest nom? Núria, primera.
Per la meva besàvia.
Família. Molt bé. Andreu.
Uala.
No ho saps?
No ho sé.
Uala.
No ho has preguntat mai?
No, o sigui, més o menys la història, però és que en tenia tres, que un era Joaquim pel meu avi, i llavors no sé qui va dir Andreu, crec que la meva mare, però per res familiar, eh?
I tu, Joan?
Li agradava ja estar. Jo per l'avi.
Tu per l'avi, eh?
Sí.
Doncs vinga, va, comencem pels qui la família, com a molts de vosaltres, va decidir el nom exactament per això, per fer família. Escoltem.
Beatriz, per la meva madrina, que es deia així.
I li agrada dir-se així?
Sí.
No el canviaria?
No.
I si l'haguéssim de canviar, quin nom creu que li escauria també, o que li agradi?
Anna, m'agrada, sí, perquè és curtet i és...
Un poco triste.
Bueno, a mi em diuen Bea, també.
Doncs em dic Guillem, i em van posar aquest nom perquè la meva mare era catalana, el meu pare era de Navarra, i buscaven un nom que tant els meus avis d'aquí com els d'allà poguessin pronunciar més o menys bé, que al final no massa, però ho van intentar. I els agradava els dos, i llavors es van d'estar d'acord.
T'agrada dir-te Guillem?
Sí.
Te'l canviaries?
No, i ara?
I si te l'haguessis de canviar, com et diries?
Sí, és que no me'l canviaria, no ho he plantejat mai, eh? Ja m'agrada bastant el nom. I quan m'han dit que tinc cara de no sé què, sempre... no m'ha agradat, llavors... No ho heu pensat.
Clar que sí.
Em dic Natàlia i em van posar aquest nom perquè ma mare i ma pare van decidir que la primera filla la nombrava el meu pare i la segona la meva mare.
I ets la primera o la segona?
La primera.
Per tant, va decidir...
El meu pare. No sé per què.
Vale, i t'agrada dir-te així?
Sí, no. Poques Natàlies conec, o sigui que...
No el canviaries per res?
No. Alguna vegada he pensat Leia o Lídia, algo amb ela. No sé per què. Una meva germana es diu Lucía, pues supongo que va seguir-la L, no sé.
Doncs en segon lloc,
perdona,
també...
Perdona, aquesta digues... última noia...
És sí. La doble...
És la doble de la veu de Sílvia Muñoz, no, companya d'informatius d'aquesta casa.
Sí, però no és ella.
És
per
brutal.
Això, la doble. No.
Sí,
increïble.
Sí, sí,
sí. En segon lloc, he aglutinat els que van una mica més despistats, no, com l'Andreu, i doncs no saben ben bé per què els hi van posar aquest nom. Escoltem-ho.
Pues me llamo David.
Hola, corazón.
Y no tengo ni idea. En principio fue un nombre que le gustó a mis padres.
No tengo ni idea, es que no lo sé.
Y por eso me lo pusieron, pero no hay ninguna razón detrás. No es por parte de mi abuelo o del nombre de mi padre, por ejemplo.
Un poco triste.
¿Te gusta?
A mí sí, sí me gusta, sí.
Sí, ¿eh? ¿No te lo cambiarías?
No, en teoría no, en principio no.
Marina.
¿Por qué te van posar aquest nom, Marina?
Pues la veritat no ho sé.
No ho saps? No ho has preguntat mai?
Jo crec que els hi va agradar i m'ho van posar Marina. Sí, sí.
I t'agrada dir-te Marina?
Sí. M'agrada Carlota, m'agrada. Ara mateix...
Carlota.
Carlota. No sé, m'agrada Carlota.
Et fa bones vibracions,
sí,
eh?
Sí.
Ah, sí, jo Amanda.
¿Y por qué te pusieron este nombre?
Pues la verdad que no lo sé.
¿Nunca lo has preguntado?
No, bueno, no sé, porque dicen que el nombre de Amanda es de por acá de los... Yo soy colombiana, y que porque los nombres son de por acá de Europa o no sé qué, por algo, porque mis abuelitos eran mis tatarabuelos, eran españoles y algo así tiene que ver, la verdad. Tiene algo que ver con España.
¿Te gusta? ¿Te gusta llamarte Amanda?
Sí, hombre, encantada.
Claro que sí.
¿Sí? Sí, yo sí.
¿No te lo cambiarías, pues?
No.
¿Qué otro nombre te gustaría para ti? Si no te hubieras llamado Amanda, ¿cómo te llamarías?
Vanessa.
Vanessa, clarísimo, ¿eh? ¿Lo tienes?
No sé, siempre me ha llamado la atención de Vanessa.
Mira, a
ui,
mi...
M'ha agradat el riure d'aquesta dona.
És la representant d'Eurovisió.
Compte, eh?
Vinga, mira, va, que ara és hora de donar pas al...
El bonus track.
Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo...
Se llamaba Noelia, ¿eh?
La Noe.
Sí. La de la...
Sí?
Sí.
Doncs els bonus tracks d'avui, nois, continuem per la mateixa línia. De primer comencem per els qui no saben per què els hi han posat aquest nom, no? Els més despistats.
Sí.
I descobrirem, doncs, aquest noi que no para de repetir-se, que es diu Pedro.
Me llamo Pedro.
Hola.
Desconozco por qué me pusieron Pedro.
Vale.
Sé lo que significa piedra, fuerza, no sé qué. No me siento muy identificado. Me suena muy serio el nombre. No estoy respondiendo a la pregunta.
No, pero ¿te gusta llamarte Pedro?
Lo veo muy serio, pero bueno, es mi nombre. Sí. A ver, lo veo muy serio eso.
¿Por cuál lo cambiarías? Dime otro que creas.
No, Pedro está bien porque es mi nombre. Pero no sé, lo veo serio. Me gusta mi sobrenombre cuando me dicen Pedrito, como con más cariño, más Pedrito.
Con más cariño,
ay,
Pedrito.
Va, i per acabar, coneguem...
Te quedó claro que se llama Pedro.
Sí, m'ha quedat claríssim, i també m'ha quedat claríssim que ho trobo massa seriós. Va, acabem amb una noia, que és l'única persona que em pregunta pel meu nom, la Belén Rocío.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Belén y mi padre, o sea, mi madre y mi tía me querían llamar Zoe, a mi padre no le gustó y entonces me llamaron Belén.
¿Lo impuso tu padre?
Sí, un poco, sí, porque dijo, no la vamos a llamar a la niña Zoe, que es feísimo. Entonces mi madre eligió mi segundo nombre, que es Rocío, y mi padre el primero, que era Belén.
¿Te gusta llamarte Belén?
Mejor que Rocío, sí. Lo voy como asumiendo un poco más que Belén-Rocío, que es horrible.
¿Te lo cambiarías?
No.
Si tuvieras que ponerte otro nombre,
no.
¿Cuál crees que te iría bien?
No, es que estoy tan como asumida que soy Belén y que mi personalidad se centra en Belén que no podría otra cosa.
Nada, Belén a tope.
Sí. ¿Cómo te llamas?
Yunina.
Ah, ¿y te gusta a ti?
Bueno, de pequeña no tanto, pero ahora ya
pero
sí.
Ahora ya ves igual, ¿ves? Claro. De mayor ya lo asume.
Doncs efectivament, a mi em va posar aquest nom la meva mare perquè és metge, és pediatra i no li recordava cap patologia de cap pacient.
Veus
i per això
bé.
Em dic Nina.
Està molt bé, gràcies Nina.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida ara quan tornem amb Núria Ros i precisament amb Nina Agustí, on són les dones?
Ràdio Estel.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Les tardes són la caravana, a Ràdio Estel.
Gairebé 3 minuts que passen de 3:45 de la tarda, moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth diamonds and gold.
Arrenquem un divendres més una nova edició d'On són les dones, un espai, i no ens cansem de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Avui volem parlar d'un tema encara bastant tabú a la nostra societat, com és la salut hormonal femenina, per descobrir fins a quin punt sabem de què parlem quan parlem, per exemple, de la menstruació i la menopausa. Un tema que ja de bones a primeres ens fa plantejar-nos preguntes com ara: per què encara costa parlar de la regla? Per què quan ens ve per primera vegada no la vivim de la manera que l'hauríem de viure? Per què de petites ens ensenyen que cal amagar els productes menstruals? I la gran pregunta: per què encara alguns anuncis de compresa representen la sang de color blau? Per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora la Marta León. Ella és enginyera química i dietista integrativa. Marta León, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Què tal?
La nostra convidada d'avui, la Marta, també és psiconeuroimmunoendocrinòloga, un càrrec una mica complicat de dir. Explica'ns una miqueta què es dedica una persona que treballa d'això.
Bueno, en realidad se dedica a unir un poco los puntos, uh-huh, ¿no?, que nos hablan de la salud. Todo lo que tiene que ver con la esfera emocional, ¿no?, el contexto en el que vivimos, todo lo que tiene que ver con cómo respondemos a ese contexto, ¿no?, desde la parte inmunitaria, desde la parte relacionada con el intestino, nuestra microbiota, y y luego, por supuesto, con nuestras hormonas. Entonces, claro, es como así todo plegat, ¿no? Todo junto. ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Qué es cómo se manifiesta, ¿no?, en nuestra salud, en nuestro día a día? Bueno, pues en eso trabajamos.
Marta, tenim moltes preguntes per fer, molts temes dels que parlar, però abans vull que escoltem un petit reportatge, un petit tren de veus, que hem preparat i que recull el testimoni de diferents dones que ens expliquen com viuen elles, en primer lloc, la menstruació.
Tinc la regla, però no vull sentir dolor i que em condicioni la vida. I ara he començat a tenir dolors, o sigui, jo he estat 2 mesos i és que me lo quiten todo, saps? No vull viure així. No sé com algú pot viure tota la vida. O sigui, normalitzar això a la teva vida em sembla increïble.
Tengo la regla, però cuando me da mucho dolor y me imposibilita hacer algunas cosas.
Tengo la regla y me encanta tener la regla porque es un síntoma de vida para la mujer. Tengo dolores porque tengo un pelín de endometriosis y prefiero tener ese dolor y sentir que mi cuerpo está vivo cuando muchas veces me dicen, ay tío, que no quiero tener la regla, yo prefiero tomarme anticonceptivos. Pues yo digo, pues yo no. Prefiero que mi cuerpo esté natural y no meterle químicos.
Tengo la regla, pero no me apetece usar la copa y odio usar compresas.
He tingut la regla, tot i la poca informació dels canvis que comporta a nivell hormonal cada mes.
Me gusta tener la regla, pero me he encontrado con muchísimas personas que se sienten súper escandalizadas cuando hablo del tema. Nadie habla, tipo, che, yo tengo la menstruación. A mí estamos hablando en este momento y me está bajando sangre. Todo el mundo queda como, ¡ah! ¡Dijo sangre!
Tengo la regla, pero es una mierda porque todo es súper caro y nadie lo entiende. El Estado tendría que regalar compresas porque tú no eliges tener la regla y luego esos precios, madre mía. Y aparte, pues también es como un tema súper tabú que está muy mal visto. Si sales con muchos chicos, te lo tienes que estar escondiendo porque no hay la suficiente educación sobre esto.
No vull que la regla em condicioni la vida, em fa molt de mal, hi ha poca informació dels canvis, els productes menstruals són molt cars. Aquests són alguns dels titulars que ens deixa aquest petit reportatge. Què en penses de tot el que acabem d'escoltar? Ho comparteixes?
Pues que tenemos razón, las mujeres tenemos razón. En primer lugar, es verdad que los productos de higiene femenina son muy caros. Ha habido una rebaja del IVA, pero sigue sin ser suficiente. O sea, todas las mujeres en edad fértil, desde los 12 hasta los 50 y pico, más o menos, menstruamos. Es decir, que la totalidad de las mujeres que comprenden esa edad en este país necesitan consumir esos productos. No es una opción, no es algo opcional. Entonces, al no ser algo opcional, deberían tener el mismo IVA que tiene el pan. O sea, es que esto es por descontado. Si acaso, ¿no?, tener algún tipo de impuesto. Luego, por supuesto, claro que esta reivindicación, ¿no?, de que haya puntos, están habiendo iniciativas, pero todavía siguen siendo insuficientes, porque existe un concepto que es la pobreza menstrual. Uh-huh. Están habiendo iniciativas en los que, bueno, pues en las que a mujeres que están en riesgo de exclusión se les dan, pues igual que la cesta, ¿no?, igual que estos productos, ¿no?, que donamos en el supermercado cuando llegan las temporadas, pues también donar productos de higiene menstrual, ¿por qué no?, porque son bien caros, además. Luego, fijáis que una cosa que es como muy común, ¿no?, en algunas chicas, es la normalización del dolor, ¿no? Uh-huh. Tenemos normalizado que esto es una temporada en la que hay dolor. Y esto, bueno, pues es delicado, ¿no?, el normalizar el dolor. Tampoco es normal que un porcentaje tan alto de la población, de manera crónica, todos los meses, durante varias décadas de su vida, pues viva días con dolor. Y aquí esto no se comente. O sea, que esto también, ¿no?, es interesante. Pero fíjate, con todo y con eso, como las mujeres disfrutamos de nuestra feminidad y disfrutamos también de menstruar.
Un dels testimonis que més personalment més m'ha cridat l'atenció és una noia que diu que quan diu la paraula sang encara hi ha gent que s'escandalitza. Per què creus que passen coses com aquestes a dia d'avui?
Pues porque la sangre que estamos acostumbradas a ver es sangre de muerte. Uh-huh. Es sangre que vemos en los telediarios, en las películas, ¿no? Es sangre que siempre, bueno, pues viene acompañada de acción, ¿no?, y en torno a una... pero estamos poco acostumbrados a ver la sangre de vida, la sangre de los partos, la sangre menstrual, o sea, esta sangre libre, sangre que no está liberada, digamos, ¿no?, por infringir una herida. Y sin embargo, qué curioso que es la sangre que tiene peor fama y es la sangre, ¿no?, como que tiene más estigma, ¿no?, cuando debería ser al contrario, ¿no? No es sangre de muerte, es sangre de vida.
Ja que estem parlant de la sang, sí que és veritat que alguns anuncis publicitaris de productes menstruals la representen de color blau. Potser hauríem de començar per aquí, no? Començar per desromantitzar la sang i parlar d'ella com el que és, sang.
Totalmente, porque no somos princesas las que menstruamos, o sea, algunas sí, otras no, la mayoría no, entonces eso de sangre azul es como que no, pero fíjate, no, hasta ese punto, ¿no?, de algo como tan cotidiano como, por ejemplo, ver un anuncio de compresas, que esto ya está cambiando un poquito, pero bueno, uh-huh. Si vemos algún anuncio de los años 80 es para echarse a llorar, vemos que todavía es que hasta el color de la sangre no lo ponemos de color, es que exactamente, esto tenemos como que ir, bueno, pues ir cambiándolo poco a poco.
I ja que estem intentant desromantitzar una miqueta la regla, abans un
dels testimonis d'aquest mateix reportatge deia que li semblava molt malament, i ara ho comentàvem, que encara a dia d'avui haguem de pagar per productes que són una necessitat bàsica. Quin paper creus que juguen aquí les institucions?
Pues... Las instituciones juegan un papel importante, lo que pasa es que, como todo, como pasa con tantas cosas, todo lo que tiene que ver con la salud femenina, uh-huh, todavía sigue sin ser, a pesar de que somos muchas mujeres que pagamos nuestros impuestos, sigue sin ser, debate de primera línea. Ha costado muchísimo rebajar este poquitico que se ha hecho, ¿no?, con el tema del IVA, y aún así no ha sido suficiente. ¿Y cuántos años, ¿no?, llevamos las mujeres menstruando? Si es que ya tenemos ministras hasta ahí, no tenemos presidentas, pero no tenemos ministras. Entonces sí, el papel de las instituciones sí que sigue siendo importante, pero como ocurre con todo y con todo lo que tiene que ver con salud hormonal femenina y con nuestros derechos, es un impulso que tenemos que hacer desde abajo. Todo esto está ocurriendo porque las mujeres estamos dando voz, pues por ejemplo en espacios como estos, uh-huh, hablar de estos temas. En los años 80 no creo que hubiera ningún programa de radio que hablara de la regla, como estamos hablando hoy, ¿no? Entonces es como, bueno, somos nosotras las que estamos cambiando esto, y gracias a nosotras es que los estamentos de arriba, las empresas cambian, los anuncios cambian, y esperemos que les institucions també nos escuchen i canvien un poquito les coses.
Marta, bona tarda. Més endavant intentarem desmuntar alguns mites i trencar tabús, no? Però crec que en un dia com el d'avui és molt necessari començar pel principi de tot plegat. De què parlem quan parlem de menstruació?
Pues en realidad de lo que estamos hablando, si nos vamos a lo biológico, ¿no?, es del desprendimiento de las paredes del tejido, digamos, ¿no?, del útero, el tejido que está por dentro del útero. Esto es un trabajo que hace el cuerpo femenino cada mes, fijaros qué despliegue, ¿no?, energético. Es un trabajo que hace cada mes porque nosotros podríamos venir con un útero ya preparadito, pues para si hay embarazo, pues que, ¿no?, que se anide bien el embrión, etcétera, y si no, pues no. No, el cuerpo hace todos los ciclos, ¿no?, hace toda una maduración de los folículos en los ovarios, ¿no?, que esto produce, bueno, pues unas subidas, bajadas de hormonas, produce una ovulación, y al mismo tiempo en el útero está produciendo como este crecimiento de endometrio, pero para que nos entendamos, uh-huh, es como que el tejido se hace gordito, mullidito, ¿no?, por si acaso pues viniera un ovulito fecundado por ahí, y si ve que, bueno, pues que ya pasa un tiempo y el tejido no sigue teniendo esa tersura, esa humedad, lo que hace es que renueva completamente todo. Esto es como que cambiamos el salón, todos los muebles, una vez al mes. Es un despliegue energético tremendo, porque el cuerpo femenino a lo largo de todo el mes se está preparando para lo que es la vida, pero no solamente para lo que es la vida. Menstruar tiene una característica, evidentemente tiene una componente, ¿no?, de fertilidad, ¿no?, tiene una componente de reproducción, pero también tiene una componente que a mí me gusta recordar, de limpieza del cuerpo femenino en sí misma. Nosotras, a través de la menstruación, y esto ya lo sabemos gracias a las investigaciones que se han hecho en la Universidad de Granada por el equipo del doctor Nicolás Olea y la doctora Enriqueta Barranco, sobre los disruptores endocrinos y tóxicos que hay presentes en la sangre menstrual, que si no menstruáramos no los eliminaríamos, o no eliminaríamos tanto, ¿no? Es como que la menstruación también nos ayuda no solamente a renovar todos los muebles, ¿no?, renovar todo el tejido, sino también a limpiar el propio cuerpo. O sea, que hay una parte también de depuración en sí misma.
Clar, hi ha persones que pensen que tenir la regla són 4 o 5 dies, depenent de cada dona que la té. No és així. Explica'ns una miqueta com funciona el cicle menstrual, quines són les fases de la menstruació.
Pues mira, sí, menstruar, ¿no?, este es el momento que ya conocemos todas, que es, uh-huh, el de renovación, ¿no? Entonces, sobre todo, se manifiesta mucho por el sangrado. Pero realmente, en el cuerpo femenino están pasando cosas todo el tiempo, mes a mes, como hemos dicho, desde los 12, más o menos, hasta los 50, ¿no?, más o menos, o un poquitín antes. Entonces, mes a mes, lo que se produce es, bueno, pues después de la menstruación, el cuerpo, una vez ha renovado todo, empieza, ¿no?, en el ovario, a producir lo que se llama una maduración folicular. Esto hace que, bueno, pues en este momento estamos como iniciando la fase folicular, que es como la llaman los ginecólogos, estamos como iniciando otra vez el ciclo. Normalmente después de la regla nos sentimos como con mucha energía, porque hay todo un trabajo, ¿no?, que hace el cuerpo, bueno, pues precisamente eso, ¿no?, para subir los estrógenos, encontrar, ¿no?, los estrógenos en una moléculas muy energéticas, por eso de repente aquí como que te apetece, ¿no?, pues ir al gimnasio, te sientes con mucha energía, estás como renovada, ¿no? De ahí pasamos, estamos preparando el terreno para el momento de la ovulación, ¿no? El momento de la ovulación, que esta sería la segunda de las fases, bueno, depende, ¿no?, cómo empecemos a nombrar, pero bueno, sería otra de las fases. La ovulación, bueno, pues está caracterizada porque es el momento en el que el folículo se abre, libera el óvulo, ¿no?, para que emprenda su camino, y pues si hay algo por ahí en las trompas, pues que se encuentre con espermatozoides, o si no, pues con nada,
¿no? Entonces, en este momento es como que nosotras nos notamos como con mucha más humedad en los ojos nos brillan más, la boca también está más hidratada, ajá, tenemos flujo vaginal, ¿no? Es como que, bueno, el cuerpo se nota hasta en la piel, en el pelo. Y desde de ahí pasamos a la fase premenstrual, que es como, vale, el cuerpo no sabe todavía si hay embarazo o no, pone de nuevo todo de manifiesto para que la vida se exprese. Si no es así, pues lo que ocurre es que empezamos a desprender poco a poco, ¿no? Empieza a producirse, ¿no? Bueno, el descenso hormonal, que hace que a veces nos sintamos un poquito más hinchadas, ¿no? Que tengamos retención de líquidos, incluso a veces que nos, como van bajando, ¿no?, estos niveles hormonales de estrógenos y progesterona, que tengamos como menos energía. Entonces, uh-huh, también a veces nos apetece estar más solas, ¿no?, un poco más tal. Y de ahí, pues de nuevo volvemos a la menstruación, que decíamos es el momento en el que ya, bueno, pues renovamos todo y vuelve todo a empezar. Y así, una y otra vez, todos los
años. Cada mes. Una part molt important de la menstruació són els símptomes, no? Ara ens en feies una pinzellada. I crec que, personalment, crec que se'ls dona poca importància. De fet, hi ha persones, i parlo tant d'homes com de dones, que veuen exagerar, per exemple, que una dona no vagi a treballar perquè se sent malament per la regla. En línies molt i molt generals, explica'ns quins són els símptomes més habituals que les dones pateixen quan tenen la regla.
Pues mira, el propio ciclo menstrual tiene momentos de inflamación y momentos de resolución de la inflamación. Entonces, esto ocurre en todas y todas cuando empezamos, ¿no?, cuando estamos avanzando en la fase premenstrual que hemos mencionado antes, ¿no?, justo antes de la regla, empezamos a sentirnos un poquito más hinchada. A veces esto se manifiesta pues simplemente que el pantalón nos aprieta más, o que una retiene un poquito más de líquido en piernas, o que yo qué sé, ¿no?, que el pecho, ¿no?, también es como que la talla del sujetador parece como que aprieta más, etcétera, ¿no? Nos hinchamos un poquito, pero a veces no va más ahí. Y otras veces esta inflamación se suma a una inflamación subyacente que ya hay en el cuerpo, por el motivo que sea. Pues a veces porque hay un desequilibrio en la microbiota, a veces porque tenemos desequilibrio hormonal fruto de una situación de estrés, fruto del aumento de la toxicidad, fruto de, yo qué sé, pues cualquier desequilibrio, ¿no? Y entonces, claro, a esto se le suma la inflamación cíclica que tenemos cada mes las mujeres con la inflamación que ya tenemos. Claro, esto es lo que es difícil de sostener, ¿no? Entonces, aquí es donde aparece normalmente el dolor menstrual, toda esta incomodidad. Y claro, es difícil de explicar, pero vivir con dolor, trabajar con dolor, estar todo el tiempo con dolor, la productividad baja en picado. La productividad baja en picado, el estado de ánimo baja en picado. Ahora, por ejemplo, que se estaba debatiendo, ¿no?, esto de lo de los días, como bien decías, ¿no?, los días para bueno, pues o teletrabajar o directamente bajas. Es que, claro, tener cuadros de dolor agudo, de dolor intenso, que no se resuelve con analgésicos, y aún así estar en el lugar de trabajo y estar, cuando luego, pues eso, a los días, normalmente con la bajada hormonal, con el cambio hormonal, digamos, se resuelve. Uf, es que esto es duro. Yo creo que es algo que debemos empezar como sociedad a primero preguntarnos por qué pasa, uh-huh, y luego también facilitar y gestionar, bueno, pues encontrar las maneras de facilitar también la vida de estas mujeres que tienen este dolor tan agudo.
Llavors, com a societat, i repeteixo, insisteixo, perquè crec que és important, tant homes com dones hem normalitzat, no?, el fet que ens faci mal la regla.
Totalmente, totalmente. O sea, a nivel de sociedad lo tenemos súper normalizado, uh-huh, y esto no puede ser normal. O sea, que haya un dolor, porque podemos hablar de molestias, pero cuando hablamos de dolor y de dolor, uh-huh, incapacitante, estamos ya en otros términos. Si alguien llega a la consulta de un médico con un dolor incapacitante en la pierna, se hacen estudios. Si alguien llega con un dolor incapacitante en un testículo, uh-huh, se hacen estudios. Pero si vamos con un dolor incapacitante menstrual, es que a veces, yo esto lo veo mucho en la consulta, en mujeres que vienen a mis talleres, que me dicen por Instagram todo el rato, que es que les dicen, bueno, es que con la regla que quieres, es normal. O sea, que es que a veces incluso desde los propios profesionales de los sanitarios también tenemos esto normalizado. Uh-huh. Y ya ni te cuento en estamentos, ¿no?, superiores, en los que esto pues ni siquiera se recoge en el debate público, claro.
Marta, ja que parlem de símptomes i del dolor, no?, crec que és important parlar de l'endometriosi, una malaltia que afecta a 190 milions de dones i nenes d'arreu del món, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, i que encara hi ha persones que no coneixen. Explica'ns una mica què és l'endometriosi.
Pues mira, la endometriosis en realidad es una enfermedad inflamatoria, uh-huh, ¿no? Estamos hablando de inflamación que causa con dolor agudo, o sea, muy intenso la mayoría de las veces, y además crónico. Y no tiene cura. esto es lo que te puedo decir hoy. Si me invitas el año que viene, a lo mejor te puedo decir algo nuevo. Ojalá, ojalá. Pero bueno, por ahora lo que sabemos, y es muy poquito, es que es una enfermedad inflamatoria que, bueno, pues sobre todo la padecemos las mujeres, de manera crónica, con dolor muy, muy agudo y sin cura. Hay opciones o hay tratamientos que ayudan a llevarla un poco mejor, que ayudan a... Bueno, y si al final la llevamos un poquito mejor y el dolor se alivia, pues bueno, el tema de la cura, si al final uno lo que quiere es vivir bien, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que normalmente se suele dar en edad fértil, ¿no? Suele aparecer como a partir de los 30 o así, y es algo que tenemos que mirar, y sobre todo que tenemos que descartar cuando hay dolor menstrual. Porque ¿qué ocurre? Que como tenemos normalizado el dolor menstrual, y por eso esas cifras, ¿no? Como tenemos normalizado el dolor menstrual, ocurre que las mujeres van peregrinando de profesional en profesional, y a veces, esto ya no ocurre así, pero a veces ha habido casos de mujeres que han tardado una década en encontrar diagnóstico. Una década en encontrar diagnóstico significa una década de dolor insufrible, porque en algunos casos es tremendo, y además con la endometriosis avanzando. Y entonces, claro, cuando llegamos a encontrar un diagnóstico, nos encontramos pues que a lo mejor esto, por eso digo que ya pasa menos, pero bueno, sí que hay casos no descritos, pues que a lo mejor la endometriosis ha avanzado tanto que ya trabajar con ese tipo de pacientes es complicado. Tenemos que ir a cirugía, y a veces esa cirugía implica extirpar todo un ovario, o en casos peores incluso extirpar, hacer una histerectomía total e intentar extirparlo todo, porque ya no se puede nada salvar. Entonces, realmente, por parte de la sociedad, primero tenemos que desestigmatizar el tema del dolor, o sea, nada de normalizar el dolor. Es verdad que no todas las mujeres que tengan dolor menstrual tienen por qué tener endometriosis, obviamente, pero sí tenemos que descartarlo. Entonces, descartarlo es lo primero, y sobre todo porque si encontramos focos pequeños, ¿no?, de endometriomas pequeños, es mucho más fácil trabajar cuando estamos hablando de milímetros que cuando estamos hablando de, pues, la totalidad del sistema.
Marta, que a dia d'avui encara t'hàgim de plantejar totes aquestes preguntes, entenc que és perquè hi ha moltes persones que no ho saben i que, per tant, hi ha manca real de coneixement pel que fa a la salut hormonal femenina. Podríem dir que la salut hormonal femenina és una assignatura pendent per moltes persones encara?
Bueno, totalmente, totalmente. Yo, esto es una de las cosas que, por ejemplo, la consulta siempre hago a veces así un poco en tono de broma. Digo, venga, clase rápida de biología hormonal o clase rápida de ciclo menstrual. Porque muchas mujeres me vienen, y a veces ya ha pasado en los 40, y me dicen, es que me da hasta vergüenza admitir que no tengo ni idea de cómo funciona el ciclo, que no tengo ni idea de las fases, que no he podido observar, porque también es como que vamos muy ocupadas, vivimos en la mente, no tenemos tiempo, ¿no?, de todo esto. Y también por eso mi labor todo el rato de divulgar, ¿no?, de intentar contar esto, porque las mujeres primero tenemos que conocer un poquito más. No hace falta ser ni endocrinas, ni ginecólogas, ni nada, ¿eh?, pero conocer un poquito más en qué consiste o qué cosas ocurren en el cuerpo, cómo el cuerpo nos habla, primero para ser nosotras las que podamos poner las señales de alarma y podamos decir, hey, esto no es normal. Y así también, bueno, pues si conocemos nuestros parámetros de normalidad a la hora de ir al profesional sanitario de confianza, claro, ya vamos de otra manera.
Sé que no ets experta en educació, però com a especialista en el tema, penses que un petit primer pas per aconseguir conèixer més el que és, en aquest cas, la salut hormonal femenina, comença a les aules?
Sí, totalmente. De hecho, como todavía este tema está muy relacionado, o sea, todo lo que es salud sexual, en salud sexual hay muchos apartados. La salud o la educación menstrual forma parte de la salud sexual. Y en salud sexual estamos un poco suspensos este país, ¿no? Entonces es como que nos falta un poquito, ¿no?, de enseñar más a las niñas y a los niños, ojo, porque a mí me encantaría que esto se estudiara, pues, para todos,
para,
¿no?, niñas y niños. Igual que nosotras deberíamos saber un poquito más también de salud hormonal masculina, que tampoco tenemos ni idea. Bueno, los hombres tampoco tienen mucha idea. Pero quiero decir, es que esta es asignatura pendiente para todos, en realidad. Totalmente. Entonces, qué bueno sería no solamente vincularlo, evidentemente, a la sexualidad, ¿no?, a la sexualidad como entendemos, ¿no?, de las relaciones interpersonales, pero también a la propia biología, porque antes hemos mencionado, ¿no?, que la menstruación tiene un poder depurativo en sí mismo. Y es que, claro, esto en el colegio no nos lo cuentan, siempre va con un discurso ligado a la fertilidad, un discurso ligado al embarazo. Entonces, claro, ahí ya tienes que explicar qué es el embarazo y cómo se hacen bebés, y, ¿no?, y es como, sí, esto es muy interesante, pero necesitamos entender también la propia naturaleza misma, ¿no?, de estos ciclos y de todo lo que, bueno, de todo lo que implica.
Ara parlem del paper de l'educació en tot plegat, i deixa'm explicar-te que a mi, quan em va venir la regla, va ser justament al col·legi, i jo recordo perfectament sentir-me
avergonyida, angoixada, i no tinc cap mena de problema en dir-ho, i una mica inclús desbordada, perquè recordo que aquella primera regla doncs anava amb uns pantalons blancs i em vaig tacar. Creus que hi ha encara certa vergonya, no?, a parlar sobre la regla?
Un poquito. Cada vez menos, ¿eh? Porque yo tengo la sensación de que las chicas de ahora cada vez tienen menos vergüenza, pero bueno, todavía hay un poquito, ¿no? Y a veces esta cosa de... Ostras, me viene la regla, no lo cuento, ¿no? Es como todavía sigue habiendo un poco.
De fet, quan parlem de la menstruació, també hi ha molts mites, no?, molts tabús, i un dels mites que sempre hem sentit allò de l'aigua talla la regla, o altres coses com la regla es contagia. Tot això són mites o és real?
Pues... Es que, ¿sabes qué pasa con los mitos? Que cuando hay tanto desconocimiento en general, pues los mitos aparecen. Bueno, el hecho, por ejemplo, de que la regla se contagia, bueno, sí que es verdad que hay una parte, ¿no?, que puede estar relacionada con feromonas, que puede estar relacionada con que las mujeres cuando estamos juntas, pues sí que es verdad que menstruamos a la vez. Lo que pasa es que esto no está como muy claro. Lo que sí que es verdad es que los mitos aparecen cuando el desconocimiento es el rey del espacio, ¿no? Entonces, si tuviéramos un poquito más si supiéramos un poquito más sobre el tema, pues estas cosas como de la mayonesa se corta, o no sé, cosas... Esto es muy suave lo que me has dicho, pero he escuchado cosas horribles, ¿no? Incluso de tocas una flor y se marchita, son unas cosas que es como, hola. Sí. Entonces, bueno, si conociéramos un poquito más, seguro que esto desaparecería.
Si no tinc entès malament, el 28 de maig d'aquest mes és el Dia Mundial de la Higiene Menstrual, una jornada de conscienciació per posar de manifest, no?, la importància d'una bona gestió de la higiene menstrual. Per què és important un dia com aquest?
Pues sigue siendo importante porque necesitamos, ¿no?, seguir indagando un poquito más, o necesitamos seguir... hablando precisamente de esto, de la importancia de revisar el tema impositivo, ¿no?, de los productos de higiene menstrual, de la pobreza menstrual, de qué implica, ¿no?, para las mujeres con riesgo de exclusión o con escasos recursos, ¿no?, bueno, pues llegar a estos productos. E incluso de la propia salud femenina. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre aprovecho para reivindicar ese día es que la salud femenina forma parte de la salud pública y como tal, bueno, pues merece un espacio. Y aquí entramos en todo lo que es el abordaje del dolor. Es que realmente sigue siendo importante este día.
La Marta, a banda de ser experta en salut hormonal femenina, també és autora d'alguns llibres com El encuentro de la maternidad, Alimentación y salud femenina y La revolución invisible. En quin moment decideixes plasmar tot el que saps sobre el tema en forma de llibre? Creus que així pots ajudar a moltes dones, molts homes, a moltes persones en general a entendre-ho millor?
Pues sí, en realidad es por esto. Bueno, yo siempre desde pequeña siempre he querido ser escritora de mayor. Entonces es como en el momento en el que tuve la oportunidad, pues decidí, mira, pues esto es lo que quiero hacer. Pero efectivamente necesitamos saber más, necesitamos reflexionar más, necesitamos leer más. Y los libros son una manera de llegar a mucha gente y sobre todo de poder, bueno, pues de manera pausada, tranquila, ir... conociendo y reconociendo, ¿no?, cómo se comportan las hormonas en nuestro cuerpo.
L'últim llibre que has escrit es diu La revolució invisible i és un llibre on parles de com cuidar les nostres hormones a partir dels 40 i aquí sí que obres espai per parlar de la famosa menopausa. Ens queden 2 minuts, per tant crec que no podem obrir aquest tema perquè és un tema que n'hauríem de parlar tranquil·lament. Per tant, et convido en directe que puguis venir un altre dia a visitar-nos, parlar tranquil·lament de la menopausa, perquè també havíem preparat un petit reportatge de dones a explicar la seva experiència. I per tant, un altre dia obrim plana d'on són les dones per parlar sobre menopausa. Marta León, enginyera química, dietista integrativa i psiconeuroimmunoendocrinòloga, ara ho hem dit bé, especialitzada en la salut hormonal femenina. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Per cert, si alguna dona, algun home et vol seguir a les xarxes socials...
Sí, pues me pueden encontrar como Food Green Mood o si no, como martaleón.com, ahí lo encuentran todo.
Doncs martaleón.com, que això és senzill, segur que la trobareu. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres que de seguida donem pas als serveis informatius de la casa. Petita pausa, 5 minuts de serveis informatius i de seguida, Joan Trias s'asseu davant dels micròfons de Ràdio Estel amb ni més ni menys que l'actriu Lola Herrera. Quedeu-vos fins ara.